Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Divendres. Per fi és divendres, 10 de febrer del 2023. Som a les portes d'un cap de setmana radiant. Predominarà el sol, només amb el permís d'algunes boires matinals en punts de l'interior, les nits fredes, els migdies agradables, amb temperatures màximes, però, de 10 a 16 graus. Avui s'espera la mateixa dinàmica de temps tranquil. De seguida la Mònica Usar, però abans, un divendres que avui estarem molt pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que a les 10 comença el judici a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, que ahir va anunciar que s'aparta temporalment de la vida pública, recordem que se l'acusa de prevaricació i falsedat documental per presumptament haver fraccionat contractes per evitar passar per concurs públic i beneficiar una mica. Laura Borràs dirigia l'institució de les lletres catalanes. Li demanen 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació. Hi ha 2 acusats més i tots 2 han arribat a acords d'última hora amb la Fiscalia per evitar la presó i incriminar Borràs. Mentrestant, la tragèdia a Turquia i Síria pel terratrèmol de principis d'aquesta setmana agafa unes proporcions difícils de digerir. L'últim balanç parla ja de més de 21.000 morts i de 70.000 ferits. Unes dades que malauradament empitjoraran a mesura que passin els dies, perquè encara hi ha zones, sobretot a Síria, en què no hi ha arribat cap tipus d'assistència ni encara menys equips de rescat. De fet, tot just ahir, 4 dies després del terratrèmol, va arribar el primer comboi de les Nacions Unides al nord del país. De seguida connectem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a la zona, a Turquia, Jordi Armenteres, per saber-ne l'última hora. Avui farem tertúlia a partir de les 9. Jordi Bosch, Cristina Puig, Ernest Folch i Susana Cuadrado. Amb ells també parlem de la voluntat del Departament d'Educació de fer que les tardes de setembre tornin a ser lectives després que l'experiència d'aquest curs, que ha començat una setmana abans, no hagi estat satisfactòria. Vol dir que començaran una setmana abans igual, però amb les tardes lectives. Un divendres que surten a les entrades pel concert que farà Beyoncé a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 8 de juny. Ahir era prevenda, avui la venda normal. Ara bé, les entrades surten a uns preus que en alguns casos són més que prohibitius, fins i tot estem arribant de 3.000 euros. Per què? Què està passant? Ho comentarem amb Òscar Nin, Carla Jimeno, Carles Domènech i el director de Concert Studio, Martín Pérez. Després saludarem Jordi Évole, que diumenge torna a la Sexta amb la nova temporada de Lo de Évole i amb una xerrada, una road movie d'una hora al costat dels Estopa. Els esports, el promotor de la Superliga Europea, Bernd Reichert, diu al Tu diràs de RAC1 que serà una competició oberta i en què hi haurà meritocràcia. Joan Laporta, mentrestant, ha assegurat que aquest any es podrà fitxar i que no caldrà vendre jugadors importants, tot i que no va ser taxatiu sobre el futur de Busquets i d'Ansu Fati. Això el dia que avui comença nova jornada de Lliga, hi ha un Cádiz-Girona a les 9 en directe aquí a RAC1, i aquest matí, però, cap a 3:15, com cada matí al món a RAC1 de divendres, la centrifugadora amb el Xavi Puig i el repàs del que ha donat de si al món a RAC1 d'aquesta setmana. I després, la pilota a l'olla amb el gran Fermín Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola. Mentre mirem el futbol, avui, escabeig de pollastre amb olives i anxoves. Bravo. I a les 11, com sempre, ens fotran fora amb els cafres habituals, David Broc, Òscar Nin, Santi Jiménez, Xavi Bundó, Laura Grau, Mònica Usart, i amb el Ramon Bartolí el diàling arribarem al migdia i ole, 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 al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu de la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Sí, d'entrada breument un apunt als Estats Units, perquè hem sabut fa una estona que una persona ha mort després de rebre un tret al mig de Times Square a Nova York. Segons el New York Times, la policia de la ciutat confirma que era un home de 22 anys, a qui han disparat directament al pit, no se sap per què. En un principi no hi hauria més ferits i ara la policia busca dos sospitosos que haurien fugit del lloc dels fets just després de l'atac.
Seguirem pendents, doncs, dels Estats Units i d'aquest tiroteig a Nova York, però un matí més hem de mirar a Turquia, i a Síria, perquè són més de 21.000 les persones mortes per culpa dels terratrèmols de la matinada de dilluns.
Pel que fa als ferits, només a Turquia n'hi ha uns 70.000, segons el darrer balanç oficial d'aquesta matinada. La xifra de víctimes mortals, per tant, ja supera les previsions que dilluns feia l'OMS, que calculava que la xifra de morts podria arribar als 20.000. Això ja s'ha de passar. A Turquia, el govern d'Erdogan està rebent una allau de crítiques per no destinar-hi tots els recursos que caldrien per rescatar els cossos que queden, ja siguin persones vives o que hagin perdut la vida. També el critiquen per no donar cap xifra de persones desaparegudes. No hi ha cap balanç, cap xifra, ni aproximada.
Anem cap a la zona, a aquesta hora del matí, quan són les 6 i 5 minuts aquí a Catalunya. Enviat especial de RAC1 a Turquia. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia. Hi ha una evidència que els 21.000 morts d'ara no seran la xifra definitiva, ni molt menys. Encara hi ha centenars, potser milers d'edificis amb gent atrapada, però aquí tenim un altre problema, perquè el govern del país tampoc dona la dada dels desapareguts ni tampoc dels edificis que estan destruïts. Tot i això, sorprèn que Erdogan, que el president del país, ahir va prometre que tothom tindrà una casa nova, que tot s'haurà reconstruït abans d'un any. Hem superat la quarta nit i si són les 8 i 6 a les 6 i 6 a Catalunya, aquí són les 8 i 6, d'aquí 4 minuts farà 100 hores exactes del primer terratrèmol. La mala notícia és que no hi ha informacions que apuntin que aquestes últimes 24 hores s'ha trobat ningú en vida.
Males notícies, doncs, que ens arriben des de Turquia. Repetim, ja estem parlant de 21.000 morts, més de 70.000 ferits. Entretant, a Síria la situació encara és més complicada, però hi va poder començar a entrar ajut humanitari pel nord del país. Qui també s'ha posat en marxa és la ONG Open Arms, com és habitual, que ha enviat a Síria un equip d'especialistes en catàstrofes i emergències internacionals. En fi, ja a Catalunya, Laura Borràs s'asseu avui al Banc dels Acusats pel presumpte cas de corrupció de mala praxi quan dirigia la institució de les lletres catalanes.
Serà a les 10 del matí que arrencarà el TSJ el judici, amb què s'enfronta 6 anys de presó per falsedat documental i prevaricació, i un judici que arrencarà ben enverinat, perquè segons el periòdico, l'altre acusat, l'amic de Borràs, a qui ella hauria afavorit amb l'adjudicació de contractes trossejats, ha tancat el pacte que negociava amb la Fiscalia i que la incrimina a ella. Un cop decisiu que la defensa de Borràs, l'advocat Gonzalo Boye, està intentant minimitzar amb maniobres d'última hora. Una d'elles, intervenir al final de la vista, perquè diu que a la pràctica els altres han passat de ser coacusats a ser coacusadors, i diu que ha de poder replicar-los. També posaran damunt la taula, per exemple, la condemna per tràfic de substàncies que té aquest que era amic seu de Borràs, i seria guerrero informàtic, i que, a més, diu la defensa de Borràs tindria una suposada addicció a les drogues.
Explicaré una cosa, que és que una cosa que també hem de posar en perspectiva, perquè moltes vegades aquí atacar Laura Borràs, ara cada vegada surt de franc. Expliquen que el jutge que avui, un dels jutges que hi haurà avui allà, que és el president de la sala, que és el Barrientos, aquest senyor, quan Laura Borràs va ser president, era president del Parlament de Catalunya a efectes legals, és, per tant, efectes legals, era la segona autoritat del país, va negar l'entrada de Laura Borràs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, li va denegar el dia que van detenir, recordareu que van detenir el vicepresident del Parlament en aquella època, que era Josep Costa. Quan el van detenir, se'n va anar cap allà, Josep Costa va fer una trucada, i la trucada que va fer va ser Laura Borràs. I Laura Borràs es va presentar al TSJ. Doncs Barrientos no la va deixar entrar. Cosa que és incomprensible des d'un punt de vista polític, entre altres coses, perquè ella no és que sigui Laura Borràs, és que representava la segona autoritat política de Catalunya, per tant, hauria de poder entrar, doncs, en fi, si el públic, doncs, un mosso d'esquadra li va venir a Laura Borràs i diu, vostè no passarà. Aquest senyor que va prohibir l'entrada a Laura Borràs jutjarà avui Laura Borràs. Vull dir que és una cosa molt estranya. No sé jo si tornarà a demanar la recusació, perquè de fet ja la va demanar Gonzalo Boye, la seva recusació com a jutge, que evidentment li va durar 25 dècimes de segon la resposta del propi Barrientos, que va ser no. Jo jutjaré el cas. Bueno, avui ens hi estarem allà, aviam per què tal, perquè a més hi ha convocades manifestacions, bàsicament des del punt de vista de Junts per Catalunya. Més coses. El Departament d'Educació rectifica i aposta per recuperar les classes a la tarda del mes de setembre.
Sí, la conselleria de Josep González Cambray, doncs, no vol repetir les activitats de lleure que va posar a prova a principi de curs per compensar l'avançament escolar. De fet, és una idea que planteja també la comunitat educativa i la conclusió principal de l'avaluació que han fet. que van encarregar el departament era doncs, que calia tornar a recuperar aquestes classes. El curs començarà de totes totes la primera setmana de setembre, però no hi ha una data clara, i ara el departament ha d'obrir un període de consultes amb tots els agents educatius per decidir com seran definitivament aquestes tardes de setembre, que haurien de ser, ho dèiem ara, amb activitat lectiva, per tant, amb classes hi caldrien mestres.
És a dir, si surt amb la seva el conseller, que el conseller, és a dir, s'avança una jornada, això ens mantindrà, no sabem el que era la data, però s'avança, i a més amb tarda lectiva a la tarda, amb tardes lectives aquests dies. Per tant, vol dir que avança una setmana a matí tarda. Això és el que
s'haurà d'aclarir com es fa, perquè no es van fer classes a la tarda al setembre perquè els mestres tenen un total d'hores lectives, no en poden fer més. Si comencen abans, el que van fer és, doncs, si comencem abans, a la tarda no es fa classe, i així mantenen les hores. S'haurà de buscar o més mestres o trobar alguna manera perquè es puguin fer també aquestes classes.
Seria millor que fossin més mestres, efectivament. A partir d'avui, la policia ja pot avisar aquelles dones que tinguin una parella amb antecedents per violència masclista.
Concretament ho faran els casos més greus, quan l'home hagi agredit dues o més dones i quan hi hagi hagut algun avís a les autoritats. Es tracta d'un mecanisme que no és automàtic i que s'activarà si es compleixen una sèrie de requisits que s'aniran detallant. La norma la impulsa el Ministeri d'Interior. A Catalunya els Mossos ja han deixat clar que l'aplicaran, tot i que no serà avui mateix.
A tot això, aquesta matinada, Pedro Sánchez ha sortit al pas de la polèmica per la reforma de la llei del només sí és sí.
Amb un missatge de calma per refer les negociacions amb Unides Podem i deixant molt clar que manté la confiança intacta en la ministra Irene Montero.
Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Y tenemos que revisar aquella cuestión técnica y es la rebaja de penas.
I Sánchez ha confirmat que no hi ha negociació interna entre els ministeris socialistes i els de Podem, perquè el que s'ha fet és traslladar aquesta negociació amb els partits. Per tant, el PSOE està parlant amb Podem, al Congrés dels Diputats, com també amb la resta de socis de la investidura.
En espera de com avancen les converses per renovar aquesta llei, Irene Montero també ha estat notícia a les últimes hores per unes declaracions fastigoses, vomitives, masclistes, cutres, merdoses, de l'alcalde de Villar de Cañas, a Conca. És del PP. Unes paraules que ja li han begut un expedient pel seu propi partit i una sortida molt ràpida, i en aquest cas encertada, d'Alberto Núñez Feijo. José María Sainz, repeteixo, alcalde de Villar de Cañas, a Conca, del PP, deia això.
No tiene la boca de chuparse la llena de llagas, de chuparse la alcoholeta. Todos los padres, cuando somos jóvenes, nos dicen, hijo, hinca los codos para estudiar. Es hincó las rodillas y fíjate.
Ho deia en una entrevista a Munt Digital, que és el digital de Javier Negre, que és aquest periodista, digueu, vinculat més a la ultradreta. Aquesta nit, com deien, Alberto Núñez Feijóo ha demanat disculpes, assegura que havia atacat la dignitat de la ministra i que en política no tot s'hi val. Aquest senyor no pot continuar ni una dècima de segon més com a polític en actiu del PP. Ni un segon més. Ara diran que segurament no es podrà presentar a l'alcaldia, a les eleccions municipals. És el mínim. És el mínim. Sí, perquè si el fot fora encara convertiràs en un màrtir. Però aquest tio és un gilipolles, per que ho digui així, un personatge que no hauria d'aparèixer... com pot ser que aquest tio tingui a la seu abast... Si no sé com aquest tio algú l'ha pogut votar. És que no ho entenc. Què més?
Doncs la polèmica sobre el gest d'Ada Colau de partir peres amb Israel. L'alcalde de Madrid s'ha ofert a la ciutat de Tel Aviv per si vol agermanar-se amb la capital espanyola, després que Barcelona hagi suspès aquest agermanament. José Luis Martínez Almeida s'ha afanyat a treure en profit, adverteix que pot fomentar conductes antisemites, el que ha fet Ada Colau, i qui també n'ha parlat aquesta nit a BTV és el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias. Diu que la decisió de l'alcaldessa és del tot desencertada i li demana que no barregi peres i pomes.
Que és un desastre. Primer perquè no és entendre què era aquest acord. Dius, escolta'm, és que no m'agrada a la política del senyor Netanyahu. Escolta'm, molt bé, però no té res a veure. Aquest acord no tenia res a veure amb això. I per tant, que vostè hagi pres aquesta decisió és un greu error.
En canvi, l'autoritat palestina ha aplaudit Ada Colau per suspendre l'agermanament de Barcelona amb Tel Aviv. També ho fan un centenar d'intel·lectuals i artistes en una carta. Entre els signants hi ha el cantant Paco Ibáñez, l'empresari Jaume Roures o els actors Clara Segura, Alberto San Juan i Julio Manrique.
I els 17 nous radars de velocitat que van començar a multar a principis d'aquest any a Barcelona han posat de mitjana 686 multes cada dia.
Recordem que 12 d'aquests radars estan situats al voltant d'escoles, on no es pot circular més de 30 km per hora mai, cap hora del dia. I els altres 5 són a grans avingudes, carrer Aragó, d'Aragó, Gran Via, Passeig de la Bona Nova i Diagonal, i multen a partir dels 50. Doncs bé, tot i el gran volum de multes, la tendència és a la baixa, un 40% menys de sancions cada dia respecte al dia que es van posar en marxa, i el govern municipal que defensa que justament fan la seva funció perquè han reduït la velocitat del trànsit.
Déu-n'hi-do, 686 multes diàries, Déu-n'hi-do, I a més que no són multes barates.
És el que demanen, més de 1.000 cada dia quan va començar a baixar-te...
Sí. Aquelles 700 que estaríem parlant, de, clar, depèn de que no sé quin, no, quin preu tenen aquestes multes, però clar, imagina't fotre una sotregada d'aquestes econòmica. Obrim ja la cartellera aquest divendres. A les sales hi arriba l'esperadíssima nova pel·lícula de Steven Spielberg que es titula The Fabelmans.
What kind of movie are we gonna make?
Personal, diuen, de Spielberg, en qui explica la seva pròpia història, el naixement del seu amor pel cinema, té molt bones crítiques. El dia que s'estrena El Piloto, que protagonitza Gerald Butler. Butler es pesa la pell d'un pilot que, després de fer un complicat aterratge d'emergència la nit de Cap d'Any, s'adona que ha caigut en un territori en guerra. Pels amants del terror, avui arriba a les sales i ja en el títol va la cosa. La niña de la comunión.
En el nombre del padre.
És una pel·lícula escrita pel Guillem Clua, que és una llegenda urbana dels anys 80 sobre una nina vestida de comunió maleïda.
Cuando los monstruos eran ellos.
I posem una mica de música perquè Alice publica l'EP Boicot.
Porque cuando estás aquí pierdo sentido, lo hago todo al revés, no atino.
I també publiquen nova cançó Els Búhos.
Que la nit està sempre.
I avui va aquí a l'estrena oficialment aquest Xulo. O sigui, parla que el seu pare té cara de que la cama la de duro.
Però el seu pare no ho entès.
Sí, no diu tu padre, no diu. Aviam, tenim una mica enrere. Sí, home, sí, és que demanar l'intre. No, no, una miqueta més enrere. Aviam si parla el seu pare. Sí, bueno, papi, bueno, papi, papi, vol dir moltes coses, papi. Ara ja, sí, sí, ara papi ja, no, 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 no. Ui, 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 sí, sí, sí. Pues mira, què diu? Ha tornat a parlar, sí, ha tornat a parlar del Toto, no? Sí, sí. Bueno, aviam, tenim el... Vaig a fer una mica de Bartolí. Tenim alguna cosa pel que fa als esports d'aquesta nit matinada?
Sí, que els promotors de la Superliga confirmen el cop de volant de la competició i asseguren que ara serà oberta per a tothom i que qui jugarà s'haurà de guanyar, ho ha reconegut el director executiu de l'empresa organitzadora, l'alemany Bernd Reichert, en una entrevista al Tu Diràs de RAC1.
¿Se garantiza la meritocracia o a través de una clasificación a través de las ligas o por un mérito deportivo que se consigue en la competición misma?
Això sí, l'empresari alemany es va mossegar la llengua a l'hora de donar més detalls exactes a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre el futur de la competició en les properes setmanes, però el que sí que té clar és que no valdran les famoses palanques.
Fútbol debe volver a vivir de los recursos que genera. Las distorsiones de recursos ilimitados ajeno al ecosistema no son saludables.
Sobre una possible entesa amb la UEFA, Rijkaard es va mostrar reticent i, en canvi, Joan Laporta diu que ho vol provar. El president del Barça ho va dir al migdia en una roda de premsa en què va ser especialment tebi amb el futur d'Ansu Fati i la renovació de Sergio Busquets.
Depende mucho de que el entrenador lo haga jugar. Y de que el entrenador pues considere que es útil para el grupo. No hemos encontrado aún el momento para sentarnos porque consideramos que no es el momento para sentarnos. Si se ve con fuerza, si se ve pues que es un jugador útil, que lo es, ya nos sentaremos y hablaremos.
La Porta també va deixar clar que el Barça no està forçat a vendre jugadors per quadrar els números.
Bueno, avui la portada de l'esport es veu la Porta que se li ha fet una estrepa a la camisa. O sigui, és a dir... perquè ens entenguem, el pes li fa petar a la camisa. I no se't va el titular, se't va la camisa, la mirada. Per cert, que el Girona obre avui la jornada 21 de primera divisió. Els de Mitchell juguen al camp del Cádiz, el Ramon de Carranza, a les 9 de la nit, evidentment en directe aquí a RAC1, i es pot veure, qui ho vulgui veure, es pot veure en obert per gol. Alguna cosa més?
Sí, 4 punts. Que França, Leo Messi s'ha lesionat i és dubte per l'anada dels vuitens de final de la Champions, dimarts que ve contra el Bayern de Munic, tot i això no sembla res greu. Que aquest migdia a la 1 es fa el sorteig dels quarts de final i de les semifinals de la Champions femenina. D'entrada al Barça li poden tocar l'Olímpic de Lió, el PSG i la Roma. Que en bàsquet el Barça va guanyar de 17 la Virtus de Bolonya a l'Eurolliga i que la Champions d'handbol el Barça ja és a quarts de final després de guanyar l'Elverum noruec.
I el temps, Mònica Usar, com acabem aquesta setmana?
Amb tranquil·litat, avui serà un dia de sol, només amb algunes boires, ara durant el matí, sobretot punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, també cap a la Vall de l'Ebre o al Pla de Lleida, però amb el pas de les hores es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu, i les temperatures que pugen al migdia, màximes avui, que es mouran entre els 8 i els 14 graus, pugen de manera més acusada cap al Pirineu i també comarques de Girona, i al cap de setmana encara pujaran una mica més i serà un cap de setmana plàcid i tranquil amb aquest sol com a protagonista i només amb aquestes boires aïllades matinals. I ara mateix sí que fa més fred que ahir, hem tingut una nit serena, per tant han baixat més les temperatures i ara mateix tenim 5 graus negatius a la Seu d'Urgell, hi ha 1 grau sota 0 a Vic, hi ha 4 graus a Cunit, 1 grau a Girona, 0 graus a Lleida, 7 a Tarragona i temperatures de 5 a 8 graus a Barcelona.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 6 i 20 al Dialing. Hola, Bartolí, què tal?
Hola, bon dia, què tal? Així que t'has hagut d'aventar avui.
Sí, sí, perquè bé. És que... S'hi fet gran.
Perquè has reproduït una lletra de cançons.
No, que em sorprèn, a mi la vida em sorprèn, amb coses que em sorprenen encara.
Sí, jo també, cada dia més.
La vida està en estic punt. Far ja de mocs i d'encastipats i de tot, eh?
Has estornudat, ara?
No, ostres, que ja no. El Pedrol, jo també. Un altre també per allà, l'Alan Alfonso, que està a punt de
no, traspassar. No, està millor.
El Tamborell, que també, que no té un dia que es trobi bé. Ah, sí. L'altre, que no, és tu.
El sort a casa, encara.
El sort a casa, escolta.
El de panell també, perquè bueno, no es cuida gaire. Si es cuidés una miqueta més...
Hola!
És broma, és que és molt fàcil ficar-se amb ell, a més, com que no hi és, i és allà, ara deu estar... Oh, què m'està dient? Bueno, en fi. I a mi ja m'ha marxat de tos, per exemple.
Bueno, sí, tot passa.
Tot passa. Després de quasi un mes, en el que també vaig estar a punt de traspassar. Sí, jo crec que vaig veure la Verge i tot quan vaig arribar a quasi els 40 graus. Una aparició d'aquelles divines, saps?
Marianes.
Exacte, sí.
Què? Podem fer el tall o no?
Sí, home, si tu vols.
No, podem estar xerrant fins als 8, si vols. No, no. Problema, eh?
Anem. És una conversa amb pujada de to entre Dani Sanabra i un youtuber en el canal de Twitch. De Ciro López. Això ha passat aquesta setmana.
Yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo.
Sí, que la sé.
¿Crees que la sabes?
Ilumíname con tu sabiduría infinita.
Lo que has dicho tú ya lo sabes porque lo has repetido a la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro.
¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch?
No,
¿te pido
no
permiso?
Me molesta absolutamente nada. Yo tengo un canal de YouTube que me ven al año 50 millones de personas.
Qué bueno eres, hostia, no, qué,
yo no tengo que ir a mendigarle por ahí. Tu programa aquel de TV3 te lo han quitado ya, ¿no?
Mira, gilipollas. Se acaba aquí. Te van a dar por culo. A ti i a tota tu família.
Ja està, i aquí es va acabar. Crec que referia a un programa de 8TV, no de TV3. Sí.
Pues igual, li fotem pel groc. No, li fotem pel groc. I si és veritat, és veritat. Si no és veritat, és veritat.
Correcte.
M'entens? No.
Sí.
Com, quina frase, quina paraula utilitzat al començament?
Al final era... Te van a dar por culo. No. A ti i a tota tu família. És que, bueno, em fa gràcia quan la gent està en directe, el missatge arriba. És contundent. Al principi no ho recordo. Però si vols, podem tornar.
Volies dir-ho, no, Ramon, volies dir-ho.
Sí, perdó.
6 i 23 minuts. No hem explicat la mort d'un dels grans de la història de la música, que és Barbacarac. Però un dels grans vol dir dels grans. O sigui, avui repassarem els apunts, les cançons que són transgeneracionals que aquest home ha arribat a fer, normalment acompanyat de la seva exdona, que era la Carol Bayer-Sager, que amb ella va guanyar algun Òscar, fins i tot, i en què van composar a quatre mans grans cançons de la història de la música. Probablement la seva musa cantant era Dionne Warwick, i amb Dionne Warwick va cantar una cosa... Li va fer aquesta cançó, però es va fer enorme gràcies a uns anys després, estem parlant dels anys 90, devia ser això, quan aquesta cançó la van agafar per ser un anunci de la lluita contra la sida i la van cantar. Va, pues que és i caga collonant. Dionne Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder i Elton John. I es diu, això és la Stevie Wonder amb l'harmònica, i es diu això, That's What Friends Are For. Per què serveixen els amics? Quina gran cançó, quina gran pèrdua. And I never thought I'd be this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can
Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight i Stevie Wonder amb aquest That's What Friends Are For. El món a RAC1 és divendres, és 10 de febrer a les 6:28.
El món a RAC1.
Més notícies del dia. Han quedat en llibertat els 6 membres d'Arran que la policia espanyola va detenir abans d'ahir a les Terres de Lleida. Se'ls acusa de desordres públics, amenaces i danys per diversos fets durant l'any passat. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. El col·lectiu d'advocats que porta el cas Alerta Solidària ha explicat que feia un any que els detinguts estaven investigats per la policia espanyola. La portaveu d'Arran, Marina Gispert, va expressar que aquests fets són una persecució política i policial de l'estat espanyol.
Uns delictes que abans que ho sapiguéssim nosaltres ja s'havien filtrat a la premsa i que, per tant, ens demostren un cop més que això no és res més que una persecució política i policial de l'estat espanyol cap al jovent de l'esquerra independentista.
Els detinguts que no tenien constància de cap procés judicial obert contra ells van passar la nit de dimecres a la comissaria i dijous al matí a disposició judicial. A la sortida del jutjat van ser rebuts per una cinquantena de persones convocades per Arran i la CUP que s'havien concentrat per protestar contra les detencions.
I dos apunts breus. Les validacions dels bitllets de Rodalies amb la gratuïtat dels abonaments s'han disparat. Ho han fet un 27% arran d'aquesta gratuïtat. També s'ha traspassat gent de l'autobús al tren de Renfe en ser gratuït i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que construirà 42 pisos al districte de Sant Martí. Seran un nou edifici basat en la fusta. Bon dia i bona hora. En Ponem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Allau de crítiques majúscula al govern turc, el de Recep Tayyip Erdogan, per no destinar prou recursos a buscar supervivents del terratrèmol a Turquia i Síria. A hores d'ara no hi ha xifra de desapareguts, però segueix augmentant el nombre de morts. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres.
21.000 morts, que ni molt menys serà la xifra final. A cada ciutat hi ha desenes d'edificis amb persones atrapades encara, 100 hores després dels dos grans terratrèmols.
A banda, pendents als Estats Units, per un tiroteig aquesta matinada, un home ha mort després de rebre un tret al pit. Al mig de Times Square, a Nova York, la policia intenta aclarir-ho i busca dos sospitosos d'aquest atac. Més titulars del dia, Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
A les 10 del matí comença el judici a Laura Borràs pel presumpte cas de corrupció quan dirigia la Institució de les Lletres.
S'enfronta 6 anys de presó per falsedat documental i prevaricació i, segons el periòdico, l'amica qui hauria afavorit ha tancat un pacte amb la Fiscalia per incriminar-la. El judici no li donarà suport ni Esquerra ni la CUP ni Òmnium i Borràs ha anunciat que s'aparta de la vida pública per preparar-se.
Al mes de setembre hi tornarà a haver classes a la tarda.
El Departament d'Educació no vol repetir les activitats de lleure que van fer a principis d'aquest curs. Les classes, però, començaran sí o sí la primera setmana de setembre, tot i que la conselleria obrirà un període de consultes per decidir com serà.
Des d'avui la policia pot avisar les dones que tinguin una parella amb diversos antecedents per violència masclista.
Ho farà només en els casos més greus, quan rebi algun avís de la víctima o de l'entorn. Els Mossos començaran a fer-ho en els propers dies. Mentrestant, Pedro Sánchez reitera la seva confiança en Irene Montero en plena polèmica per la llei del només sí és sí.
L'alcalde de Madrid s'ofereix a Tel Aviv per agermanar-se després de la decisió d'Ada Colau de tallar la relació de Barcelona.
José Luis Martínez Almeida ha enviat una carta a l'alcalde de la ciutat per estrenyar relacions. Mentrestant, Junts per Catalunya demana a Colau que recapaciti. Diversos partits han presentat propostes per revertir la decisió.
Els 17 nous radars a la capital han posat de mitjana 686 multes cada dia.
Tot i el gran número de sancions, la tendència és a la baixa. Ara posen un 40% menys de multes que el primer dia. Segons l'Ajuntament, això significa que han aconseguit reduir la velocitat del trànsit.
És divendres, així que fem un repàs a les estrenes que tenim.
Els cinemes arriba de Fablemans, d'Steven Spielberg, mentre que Netflix estrena La mort de Mucha Guerra. També treuen música nova a Liz, Buos i Batgial i surt a la venda el videojoc Harry Potter Hogwarts Legacy.
I als esports, parlem del cop de volant dels promotors de la Superliga, el tu diràs de RAC1, Albert.
El director executiu Bernd Rijkaard es despenja del que va dir Florentino Pérez en el seu dia i ara assegura que la Superliga serà oberta per a tothom i que la jugarà qui faci mèrits a les lligues nacionals. Per la seva banda, Joan Laporta insisteix que es vol anar de braçat amb la UEFA en una roda de premsa en què va assegurar que es podrà fitxar l'estiu, que no cal vendre jugadors per quadre números, però en què va ser tebi amb el futur d'Ansu Fati, Sergio Busquets. I el Girona obre la jornada 21 de primera al camp del Cádiz a les 9 de la nit i a RAC1.
Són els titulars d'aquest divendres 10 de febrer. Els completem amb el temps. Avui ens espera un dia radiant.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Osar, bon dia. I no parlem només d'avui, sinó que serà tot el cap de setmana, aquesta tònica.
Sí, tindrem un cap de setmana marcat pel sol, només amb algunes boires aïllades matinals en punts de l'interior i aquestes temperatures que recuperen sobretot de dia, màximes que aquest cap de setmana es mouran entre els 10 i els 15 graus en molts casos. I avui de moment comencem el dia amb boires cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, Terres de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida, però a mesura que avanci el matí es desfaran i s'imposarà el sol com a la resta. I avui màximes que ja comencen a pujar i ho faran d'una manera més acusada al Pirineu i també les comarques de Girona. Però ara mateix fa fred més que no pas ahir.
Doncs concretem aquest fred. Quines temperatures tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix 5 graus sota 0 a Prades, 3 negatius a Solsona, 2 graus a Terrassa, 4 a Banyoles, 0 graus a Lleida, 1 grau a Girona, 7 a Tarragona i temperatures de 5 a 8 graus a Barcelona.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Són les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'APP de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. El món a RAC 1.
Despertant aquest divendres en què comencem un altre cop centrats en l'actualitat internacional. D'entrada, aquest punt breu, aquest tiroteig que s'ha viscut a Nova York i que hauria deixat una víctima mortal. De moment, sense més detalls, la policia busca dos sospitosos d'aquest tiroteig a Times Square, a Nova York, però centrat sobretot a Turquia i a Síria. Ja són més de 21.000 les persones que han mort arran dels terratrèmols que van començar la matinada de diumenge a dilluns. Pel que fa als ferits, només a Turquia n'hi ha uns 70.000. Això és el darrer balanç que s'ha fet públic aquesta matinada. Però, sens dubte, la xifra més esfereïdora, la de les víctimes mortals, ho dèiem, s'ha trencat aquest sostre de 21.000 persones. Per tant, és una dada que ja supera amb escreix la del terratrèmol que hi va haver a la mateixa zona el 1999. Aleshores van morir 17.000 persones i, per tant, és el sisme més mortífer de, com a mínim, els últims 80 anys en aquest sector del Mediterrani. Ja supera també les previsions que us explicàvem dilluns i dimarts, que feia d'entrada l'Organització Mundial de la Salut, que calculava que la xifra de morts podia ser propera als 20.000. Doncs bé, aquesta xifra ja s'ha superat. En tot cas, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge. Falta encara arribar alguns pobles i ciutats que van quedar del tot aïllats justament per aquests moviments sísmics, però els qui rescaten aquestes persones són poc optimistes perquè cada hora que passa hi ha menys possibilitats de trobar gent que continuï amb vida. A Turquia, a més, el govern de Recep Tayyip Erdogan està rebent una allau de crítiques per, diuen, no destinar tots els recursos que caldrien. Enviat especial de RAC 1 a Turquia, última hora, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La llau de crítiques d'Erdogan per la falta d'efectius pels rescats empenya el president del país a promeses cada cop més inimaginables. Ho diu quan el seu govern no és capaç de donar una xifra d'edificis destruïts, però promet que tot quedarà igual com abans en un any.
El nostre objectiu amb el Ministeri de Medi Ambient i Urbanització és poder reconstruir totes les infraestructures afectades i enfonsades en només un any i fer edificis de només 3 o 4 pisos.
Un detall que no és menor, d'aquí a 3 mesos té eleccions i la realitat és que els rescats es fan amb galledes i amb pales, si no hi ha galledes, amb bolles, per portar les roques, i continua faltant gent professional per treballar-hi.
Com dèiem, només a Turquia hi ha més de 70.000 ferits, els hospitals estan al límit i els camps d'afectats del tot saturats. La xifra de morts és la que és, però sorprenentment encara no hi ha cap xifra de persones desaparegudes. I això va agafant més rellevància a mesura que passen els dies, perquè caldria saber quantes persones més poden estar desaparegudes i, per tant, podrien haver mort també arran d'aquest sisme. Hi ha moltíssima gent que continua buscant els familiars entre la runa, però de moment, ho dèiem, el govern es nega a donar cap xifra, encara que sigui aproximada. Jordi.
Sí, ni el govern turc, ni tampoc els ajuntaments, ni les regions, ni els bombers donen cap dada sobre els desapareguts. I n'hi ha d'haver milers. Això contrasta molt amb el que es veu a la majoria de cantonades, sobretot a les grans ciutats. Són persones esperant ajuda o veient com desenrunen un edifici on hi tenen familiars i amics. I aquestes persones hi porten fins i tot cadires, perquè hi ha gent gran que espera gent més jove que està enterrada. La gran majoria més responen al mateix patró. De l'escala social ocupen la part més baixa o són pobres directament. No tenen res i són també els milers de persones que en aquests moments estan omplint els camps d'ajuda.
Gràcies, Jordi. Doncs a les 7 que tornarem en directe cap a Turquia, també parlarem de la situació a Síria, al nord de Síria. Ahir finalment van poder entrar els primers convois d'ajut humanitària de les Nacions Unides. Van ser 6 convois els que van accedir per l'única carretera que continua sent accessible des del nord del país, des de Turquia, una carretera que controla l'oposició al règim de Bashar al-Assad. Són les 6 del matí, 40 minuts. Ja a Catalunya, Laura Borràs s'asseu avui al banc dels acusats pel presumpte cas de corrupció o de mala praxi quan dirigia la institució de les lletres. A les 10 arrenca el Tribunal Superior de Justícia el judici que la va suspendre com a presidenta del Parlament, un procés que ha estat clau també en el distanciament entre Esquerra i Junts per Catalunya i que també va influir en el trencament del govern. Però més enllà de les conseqüències polítiques del cas, Borràs s'enfronta 6 anys de presó per falsedat documental i prevaricació i el judici arrencarà ben enverinat. Segons el periòdico, l'altre acusat, l'amic de Borràs, a qui ella hauria afavorit amb l'adjudicació de contractes trossejats, ha tancat el pacte que negociava amb la fiscalia i que la incrimina a ella. Un cop decisiu que la defensa de Borràs està intentant minimitzar amb maniobres d'última hora, Benet Iñigo.
L'acord que des de fa un parell de setmanes negocia la fiscalia passa pel següent. Isaías Herrero, l'informàtic amic de Borràs que es vendut 18 contractes per 335.000 euros, confessaria els tripijocs en l'adjudicació. A canvi, en lloc de 6 anys de presó, li demanarien menys de 2 i evitaria la garjola. Com i en quin moment això es trasllada al judici no està gens clar, però la defensa de Borràs dona per fet que li clavaran el punyal a l'esquena i s'alvira una cruenta batalla entre defenses. Posaran sobre la taula, per exemple, la condemna per tràfic de drogues que té Herrero i que té una suposada addicció a aquestes substàncies. Ahir mateix l'advocat Gonzalo Boye ja va presentar un escrit al TSJ demanant ser l'últim en intervenir perquè diu que a la pràctica els altres han passat de ser coacusats a ser coacusadors i diu que ha de poder replicar-los i també posa en dubte el que puguin dir al judici perquè els acusa d'estar comprats.
Entendemos que esta parte debe poder participar en el plenario desde la última posición para defenderse de unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas como serán las que van a realizar.
En tot cas, el pacte amb l'informàtic és una assegurança per la fiscalia. Fins ara la principal prova contra Borràs són uns correus electrònics on ella dona instruccions sobre com presentar les ofertes, uns mails que avui la defensa intentarà anul·lar com a prova, argumentant que els Mossos els van obtenir de manera il·legal. A més de les penes de presó, a Borràs li demanen 21 anys d'inhabilitació i una multa de més de 130.000 euros.
Aquest matí, doncs, que serem a les portes del TSJ quan hi arribi justament Laura Borràs, que, per cert, aquesta nit passada ha anunciat que s'aparta de la vida pública, també de les seves xarxes socials. Assegura que li cal estar amb els seus i preparar la defensa. Ho anunciava així en un vídeo penjat a Twitter.
Jo ara necessito replegar-me. Necessito que la feina de la qual estic tan orgullosa a la institució de les lletres catalanes pugui ser defensada pels meus advocats i jo concentrar-me en demostrar amb proves la meva innocència. No hauria de ser així en un estat de dret, però és on som. Així és que gràcies per tot i obro parèntesi.
Avui assistirà ja a la primera sessió del judici acompanyada de la família i també de la plana major de Junts per Catalunya. Si finalment la inhabiliten, tal com demana la fiscalia, Borràs acabarà del tot apartada del Parlament, perdrà l'acte de diputada i no recuperarà, doncs, la presidència de la cambra després que la mesa la suspengués al juliol, justament per a aquest afer judicial. Recordem, una suspensió que van votar el PSC, Esquerra i la CUP. De fet, republicans i copaires no seran a la concentració d'avui, que s'ha convocat a 2:15 del matí davant del TSJ per donar-li suport, Agustí.
Consideren que aquest cas no té res a veure amb el moviment independentista. Qui tampoc hi serà és Xavier Trias, que ahir a la nit deia a BTV que dona suport a Borràs, però que té altres coses a l'agenda. I Junts a banda, els únics que han confirmat que seran a la concentració són dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana i del Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont. La resta de partits i entitats, com ara Òmnium Cultural, han refusat anar-hi perquè no veuen cap vincle del cas amb les causes pel procés d'independència.
Un minut i 3:15 de 7, el Departament d'Educació rectifica i aposta per recuperar les classes a la tarda al mes de setembre. La conselleria de Josep González Cambray, doncs, no vol repetir les activitats de lleure que va posar a prova a començaments d'aquest curs per compensar l'avançament escolar, perquè els mestres no podien fer més hores. De fet, és una idea que planteja també la comunitat educativa i la conclusió principal de l'avaluació externa que el departament va encarregar justament després d'aquest setembre, amb activitats diferents a la tarda. El curs començarà, en tot cas, la primera setmana de setembre, és el que volia Cambrai, i això es mantindrà. No hi ha una data clara, però començarà, doncs, abans que en molts dels anys precedents, i ara caldrà aclarir com es farà. El departament obre un període de consultes amb tots els agents educatius per decidir com seran definitivament les activitats, les classes que es puguin fer a la tarda al setembre. Maria Costa.
El curs passat la conselleria va aprovar la fórmula de fer jornada intensiva i fer activitats extraescolars a la tarda, però no ha funcionat. És la principal conclusió de l'auditoria, que assenyala que l'opció òptima és fer totes les tardes de setembre lectives, com a mínim per la majoria de la comunitat educativa. Per tant, deixar en un calaix les activitats extraescolars. Ho explica la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
Sembla que la comunitat educativa en aquesta avaluació ens diu que reclama les tardes de setembre amb contingut pedagògic, la universalitat i, per tant, l'obligatorietat d'aquestes tardes de setembre, atesa, doncs, la dificultat també operativa que ha representat les tardes del lleure educatiu en el setembre.
Aquí no hi entren els sindicats, que l'informe indiquen que no volen fer cap proposta perquè no estan d'acord amb l'avançament escolar. Segons l'avaluació, les extraescolars no han funcionat de la mateixa manera als centres. A la pública es van quedar a la tarda a l'escola un 40% dels alumnes i a la concertada un 90%. A partir d'ara s'obre un període de debat amb la comunitat educativa en què hauran de trobar una fórmula perquè es puguin encabir les hores lectives dins del calendari escolar.
I a tot això, a partir d'avui, la policia ja pot avisar aquelles dones que tinguin una parella amb antecedents per violència masclista a l'estat espanyol. Concretament, ho faran els casos més greus, quan l'home hagi agredit dues o més dones i quan hi hagi hagut algun avís a les autoritats. Es tracta d'un mecanisme que no és automàtic i que s'activarà si es compleixen una sèrie de requisits. La norma la impulsa el Ministeri d'Interior i d'entrada ja avui l'ha de començar a aplicar la policia, els cossos policials de l'Estat, però a Catalunya encara caldrà esperar uns dies. Els Mossos d'Esquadra han deixat clar que l'aplicaran ben aviat, però que no ho faran avui mateix. De fet, aquest divendres el Ministeri ha de donar els detalls de com es desplegarà aquesta norma. És una norma, doncs, vinculada als casos de violència masclista, enmig de la polèmica també el debat sobre la reforma de la llei del només sí és sí després de la rebaixa de penes a alguns agressors sexuals per part de diversos tribunals. Aquesta matinada, Pedro Sánchez ha sortit al pas d'aquesta polèmica reforma després d'una cimera a Brussel·les i ha llançat un missatge de calma per refer les negociacions i de suport, de confiança en la ministra Irene Montero.
Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Estamos en un debate en el que, uno, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento, y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que es la rebaja de penas.
El sentíem, defensa de dalt a baix del president del govern espanyol al consentiment, que es mantingui com a pal de paller d'aquesta normativa, i ha explicat també que les negociacions s'estan fent amb tots els partits, és a dir, que ha confirmat que no hi ha negociació interna entre els ministeris del PSOE i els de Podem, sinó que els socialistes estan parlant des del Congrés dels Diputats amb cada partit, també amb Podem, així com amb la resta de partits que el van investir. Sánchez també ha refermat que no veu risc de trencament de la coalició del govern espanyol, tot i aquesta crisi. I encara a l'Estat, el Tribunal Constitucional ha tombat el recurs del PP i finalment ha avalat la llei de l'avortament aprovada pel govern de Zapatero fa gairebé 13 anys. D'aquesta manera deixen paper mullat els arguments dels populars, que amb el recurs del 2010 pretenien tombar alguns dels punts clau del text. El Tribunal, per tant, considera que és legal avortar lliurement fins a les 14 setmanes.
D'aquesta manera, el nou constitucional ja s'ha tret la primera pedra de la sabata en considerar que aquella llei de l'avortament és legal. Així doncs, rebutja les traves que hi va posar en el seu moment el PP i veu correcte que la dona pugui avortar durant les primeres 14 setmanes de gestació sense donar explicacions. També avala que s'interrompi l'embaràs fins a la 22a setmana si hi ha un risc greu per la salut. La llei que avui es ratifica també facilita que les noies de 16 i 17 anys avortin sense l'autorització dels pares. La sentència definitiva arribarà els propers dies.
I Europa obre la porta a enviar avions de guerra a Ucraïna. Volodymyr Zelensky els ho va demanar ahir a la primera visita que feia a Brussel·les d'ençà que va començar la invasió de Rússia a Ucraïna. El president ucraïnès també va posar pressa als 27 perquè el seu país pugui entrar a la Unió Europea per la via ràpida. Des de Brussel·les, corresponsal de Recull, Istobar, bon dia.
Bon dia. Volodymyr Zelensky va voler aprofitar la seva primera visita a la capital comunitària per demanar potser el pas més delicat des de l'inici de la invasió russa. Vol que els seus socis europeus li enviïn avions de guerra i armament pesant per combatre les properes ofensives russes. És un pas que generarà segur molt debat entre les capitals europees, però segons Zelensky, ahir va obtenir una primera resposta positiva.
Crec que he tingut una trobada amb resultats positius. Oficialment no puc dir res perquè ens queden trobades bilaterals, però sí, hem parlat d'avions i tancs i el que puc avançar és que marxo amb sensacions positives.
El matí Zelensky va pronunciar un discurs solemne davant d'un Parlament Europeu que es va vestir de gala per rebre'l. Visiblement emocionat, va dir que només la victòria els durà a l'objectiu que volen, ser un estat membre de ple dret de la Unió Europea.
A tot això, aquesta matinada han tornat els bombardejos generalitzats a Ucraïna per part del Kremlin, coincidint amb el fet que Zelensky és fora del país. Les alarmes han sonat a partir de les 3 a tota la meitat est d'Ucraïna i també a la capital, a Kiev. A hores d'ara no hi ha un balanç de víctimes, sí que hi hauria hagut diversos danys, per exemple, dotzenes d'explosions en ciutats i territoris com Zaporizhia o Kharkiv. I l'Organització de Consumidors Facua denuncia que gairebé un de cada 5 aliments afectat per la rebaixa de l'IVA ha tornat a pujar de preu els últims dies en comparació amb el que costava el mes de desembre abans d'aquesta rebaixa. L'entitat assegura que hi ha diversos supermercats que han incomplert la norma que va aprovar el govern espanyol.
La major part de les irregularitats s'han detectat a Hipercor, seguit de Carrefour, Aldi, Eroski, Dia, Mercadona i El Campo, i la major part dels aliments que s'han encarit són fruites i verdures. Després de l'últim estudi de preus, Facua ha tornat a ampliar allò que van presentar davant de competència.
Tot plegat, per cert, ha passat després que ahir la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, demanés a la COE, la patronal principal d'Espanya, que s'assegui a pactar un augment de salaris als treballadors. Díaz posava sobre la taula justament l'augment de salari que ha tingut el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ha passat a cobrar directament de la COE i que té una retribució de 400.000 euros a l'any. Són les 6 del matí, 51 minuts, una pausa i els esports.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 11 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 10% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Me acabo de comprar el nuevo Samsung Galaxy S23 con un procesador épico, modo nightography, batería 48 horas, carga rápida, pantallón QHD. ¿Y cómo me acuerdo de todo eso? Ah, que viene con el doble de memoria. Samsung Galaxy S23. Precómpralo ya en Samsung.com con el doble de memoria y hasta 150 euros de descuento extra por tu antiguo dispositivo. Consulta condiciones en Samsung.com.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Per gaudir del dia necessites el millor descans. Ara al Corte Inglés tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les principals marques, a més del millor assessorament i finançament en un màxim de 12 mesos. Només del 10 al 28 de febrer a Hipercor i al Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al corteinglés.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4 de juliol de 1956.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
7 minuts i ens plantem a les 7 del matí.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
És temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant de la Superliga, que ha fet un canvi de direcció. Ara s'obre a tothom qui vulgui participar. Això almenys és el que ha assegurat el màxim promotor de la competició, és l'alemany Bert Rijkaard. Tu diràs de RAC1 aquesta nit, diu Rijkaard que no es vol excloure a ningú i que qui vulgui participar-hi s'ho haurà de guanyar les competicions de cada estat, Albert.
Sí, es tracta d'un cop de volant que deixa en paper mullat la presentació que va fer de la Superliga Florentino Pérez en el seu dia al Chiringuito. Diu Rijkaard que les lligues nacionals els han de veure com aliats i no pas com a enemics. Declaracions al Tu diràs, de RAC1.
Se garantiza la meritocracia o a través de una clasificación a través de las ligas o por un mérito deportivo que se consigue en la competición misma.
Això sí, l'empresari alemany es va mossegar la llengua a l'hora de donar més detalls exactes de la competició a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre el futur de la Superliga en les properes setmanes. Sobre una possible entesa amb la UEFA, Rijkaard es va mostrar reticent i en canvi Joan Laporta diu que ho vol provar. El president del Barça ho va dir al migdia en una roda de premsa en què també va ser especialment tebi amb el futur d'Ansu Fati i de Sergio Busquets.
Depende mucho de que el entrenador lo haga jugar y de que el entrenador pues considere que es útil para el grupo. No hemos encontrado aún el momento para sentarnos porque consideramos que no es el momento para sentarnos. Si se ve con fuerza, si se ve pues que es un jugador útil, que lo es, ya nos sentaremos y hablaremos.
Laporta també va deixar clar que el Barça no està forçat a vendre jugadors per quadrar els números i va lavar el to a l'hora de defensar la turca Limac com la constructora del nou Camp Nou.
Els detalls d'aquesta compareixença amb el Roger Saperes.
Així va ser la compareixença d'un Joan Laporta acompanyat ahir del vicepresident econòmic Eduard Romeu i el director esportiu Mateu Alemany. Més enllà de la part esportiva, Laporta va centrar bona part del seu discurs en l'espai Barça i en defensar el procés d'elecció de Limac Constructors com a empresa encarregada de reformar l'Spotify Camp Nou.
No m'han sap molt greu. Doncs que si és certa la notícia, doncs ja és això, no? Però no tenim notícia d'això. Per nosaltres ha passat tots els filtres de compliance i et puc assegurar que el del club, ell no deixa passar ni una.
El president assegura que ni a ell ni al departament de compliance els consten les denúncies i les informacions que apunten a centenars de morts en la construcció de l'aeroport d'Istanbul, obra encarregada a una UTE de la qual Limac en formava part. Pel que fa a una de les qüestions del dia, com era la resposta del president a les paraules després matisades de Matías Messi, carregant contra ell i assegurant que el seu germà no tornaria a vestir la samarreta blaugrana, Laporta hi va restar importància, va acceptar les seves disculpes i no va voler expressar públicament si encara confia en el retorn de Leo al Barça un cop finalitzi el seu contracte amb el PSG el proper 30 de juny.
I Barça i Superliga a banda, tenim uns quants apunts més. Comencem parlant del Girona, Albert, que obre avui la jornada 21 de primera divisió.
Els de Mitchell juguen al camp del Cádiz a les 9 de la nit i en directe a RAC1. A banda es podrà veure també en obert per gol. A França, Leo Messi s'ha lesionat i es dubta per l'anada dels vuitens de final de la Champions dimarts que ve contra el Bayern de Munic. I a més, aquest migdia també a la Champions, però la femenina a la 1 es fa el sorteig dels quarts de final i de les semifinals amb el Barça al bombo. En bàsquet, el Barça va guanyar de 17 a la Virtus de Bologna a l'Eurolliga i a la Champions en vol el Barça ja és a quarts de final després de guanyar de 10 l'Elverum Noruec.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
I és temps ara de la recomanació per aquest divendres de la Gemma Herrero.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde a pesar de todos los datos que prueban que hay un sesgo de género, un prejuicio, una discriminación, hay quien sigue negándola. Como quien niega que la Tierra es redonda, vaya. El documental Picture a Scientist es revelador. Biólogas, oceanógrafas, antropólogas, químicas, geólogas, hablan sobre su experiencia. Acoso sexual, condescendencia y peores salarios por el mismo trabajo. Muchas abandonan, claro. Ellas se han encontrado con barreras solo por el hecho de ser mujeres, y como no querían ser percibidas como problemáticas, tampoco fueron activistas hasta que se vieron obligadas a ello, y probaron con métodos científicos que tenían razón. La cantidad de talento que se ha perdido y se pierde porque no se ha resuelto aún el problema del machismo no se podrá medir nunca. Pitcher a Scientist está en Netflix.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
I arribarem a les 7. Ramon Bertolí, bon dia.
Bon dia, Nil. El Via Lliure de RAC1, Aurora Rodríguez, ens parla del món d'en Big Man.
El món de Big Man. El Super 3 emetrà un capítol cada dia, excepte els divendres, a 2:15 de la nit, durant l'hora ben considerada l'hora boomer.
I com no, hi seran en Beckham.
¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué habla?
Però també
Beckham,
la
seva... Big Man.
Big Man.
Big Man. No la veies,
Beckham,
no?
Beckham era...
Vale, era el futbolista.
Beckham és el futbolista.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a Vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC, RAC 1. Tots som 1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.